Vinga, doncs a casa nostra, el govern i Comuns ja fa uns dies van arribar a un acord per desencallar l'aprovació dels pressupostos per al 2022. I tot plegat passa per l'alimentació. Volen crear un nou impost als aliments ultraprocessats amb una taxa que serà finalista i els diners recaptats aniran destinats a protegir els petits i productors i els mercats de proximitat. Tot plegat, a més d'introduir un canvi de model pel que fa al comerç, també busca justament prevenir l'obesitat infantil, que a Catalunya afecta fins a un 12% dels infants. És per això que a aquesta hora saludem a Noemí Cuenca. Ella és dietista, nutricionista i professora al grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Ramon Llull. Noemí Cuenca, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
De què parlem, Noemí, quan parlem d'aliments ultraprocessats? Perquè normalment, quan parlem d'alimentació processada o ultraprocessada, tots ens omplim molt la boca, precisament, mai millor dit, de la qüestió, però no sé si tenim molta idea del que estem parlant.
Doncs els aliments ultraprocessats, n'hi ha diferents classificacions i la que més es fa servir és una que es diu NOVA, i els aliments ultraprocessats són aquells que el que fan és utilitzar diferents ingredients que no els trobaríem a la cuina de casa nostra, diríem, i dintre d'aquests ingredients doncs, hi ha una gran aportació de sal, de sucre, de greixos, etc., fent que aquest aliment perdi part del que és la seva matriu primària, no? O la seva estructura inicial d'aquell aliment. Mm-hmm. Fent, entre altres, per exemple, doncs, que siguin poc saciants, que facin que en vulguem més perquè són molt palatables, i tot això unit a que són aliments que en general tenen pocs nutrients i moltes calories.
Com o per què, més que com, hem arribat a tenir aquest tipus d'aliments en tantes llars espanyoles i en tanta quantitat, de fet?
Bueno, molts d'ells que entren dintre d'aquest grup, que són els ultraprocessats, són aliments o plats preparats llestos per a consumir, no? Mm. Llavors, bueno, doncs malauradament, amb els canvis que hem tingut a la nostra societat, doncs ha fet doncs, que hi hagi moltes persones que no disposin inicialment de molt temps per fer la compra o per cuinar. I llavors aquests aliments han tingut per aquí una gran entrada. Tot el que són els aliments preparats. I després, preparats llestos per consumir. Em refereixo a una pizza, etc. I també, per altra banda, són aliments doncs, això, no? que són molt cridaners en qüestió de el que és el packaging, estan molt anunciats, són molt fàcils de trobar i molts d'ells són molt econòmics.
Mm-hmm. Ara segurament, explicant-nos totes aquestes coses, hi ha gent que es pregunti com pot ser legal vendre productes com aquests que estan demostrats, que tenen una incidència tan gran en el desenvolupament de malalties com l'obesitat.
Sí que és veritat que tenim estudis sobre el seu efecte, el que passa que falten encara més estudis sobre concretament quins són els ingredients que tenen major impacte negatiu, per una banda, i per l'altra, quin és el consum d'aquests que tenen, bueno, que tenen un impacte més negatiu. No? Sí que és veritat que tots els estudis apunten cap aquí, que estan relacionats amb l'obesitat, malalties cardiovasculars, diabetes, etc., però falta definir. Home, realment és una molt bona pregunta. Per què tenim molts d'aquests productes i no es regulen? Doncs bueno, esperem que amb aquesta nova normativa es regulin, però també una cosa molt fàcil seria doncs, que no es tinguessin tan disponibles. No? Moltes vegades quan anem a comprar al supermercat, a la capçalera o quan vas a pagar, tens allà un munt d'aliments ultraprocessats justament perquè siguin com molt fàcils de comprar. Doncs tot això també s'hauria de regular perquè el seu consum sigui com més difícil, no? Que et sigui difícil anar a trobar aquests aliments i, en canvi, que et posin aliments molt saludables al teu abast. Fruita seca, fruita, etc.
És evident, Noemí, que si fa uns anys parlàvem molt de la dieta mediterrània, ara ens trobem aquí a Ràdio Estel a gairebé a 8:45 del matí parlant d'això, de menjar ultraprocessat. Ha arribat el moment, precisament ara, de posar aquesta qüestió sobre la taula?
Home, realment hem de millorar molt els hàbits nutricionals, els hàbits dietètics de la nostra població i tot el que sigui regulació, perquè no arribin precisament, com tu deies, no, amb els nens, especialment amb el grau d'obesitat que tenim, doncs és molt important. Fins i tot amb les mares, no? Perquè s'ha vist que aquelles mares que estan embarassades i que prenen aquests aliments, doncs després pot ser que aquest bebè tingui un pes més alt i que després a la llarga pugui tenir més fàcilment obesitat. Llavors, hem d'intentar entre tots, no? Sobretot a nivell de normativa, doncs que aquests aliments els siguin difícils d'arribar a casa nostra.
Ara que ens parlaves de l'obesitat infantil, dèiem aquesta de l'inici aquesta xerrada amb Noemí Cuenca, recordem, dietista, nutricionista i professora del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Ramon Llull. Dèiem aquesta dada que Catalunya afecta aquesta obesitat infantil a un 12% de tots els infants, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Existeix una pobresa alimentària? És a dir, és evident que existeix una pobresa alimentària i fa anys que en parlem, sobretot amb una ràdio humana i cristiana com és aquesta, però també és evident que dins de qui pot i qui no pot menjar, que és la pobresa alimentària que tots arribem a conèixer, dintre de tothom que pot menjar i a qui menja millor i qui menja malament, no?
Correcte. I aquí hi ha diversos factors. Des d'aquella persona doncs, que no té els coneixements o que, no, o que fins i tot està tan sobreinformada que ja no sap què ha de menjar. Tindrem per una banda. Aquella persona doncs, que per falta de temps no sap com organitzar-se per menjar de forma saludable i per altra el fet de que a vegades el poder comprar aliments que siguin frescos, que siguin de proximitat, no és tan fàcil com anar a un supermercat o a una botiga que estigui oberta 24 hores.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens parlaves de la definició d'ultraprocessat per conèixer, evidentment, de què estem parlant, però si parlem amb consens, amb comunitat científica, no hi ha una definició legal, diguem-ho així, ni consens entre aquest tipus de comunitat sobre les variables que han de definir un aliment ultraprocessat i els seus marges, de fet, són molt difusos, no?
Sí, els marges són molt difusos i, com dius, i realment tenim diferents classificacions i totes elles són diferents. Hi ha classificacions com la de Nova, que es classifiquen els aliments en 4, unes altres que les classifiquen fins i tot en 7. I, per tant, en aquest aspecte sí que cal que que s'arribi a un consens per una definició i per quins ingredients estem parlant que formen part dels aliments ultraprocessats, per tal de, a partir d'aquí, fer estudis, posar normatives, etc. I veure realment aquells que són els més perjudicials i començar per aquests per retirar-los i oferir opcions més saludables.
Ara ens parlaves d'aquesta classificació de Nova. Segons Nova, precisament el consum dels aliments ultraprocessats ha augmentat notablement a tot el món des de fa unes dècades i, de fet, Europa i Amèrica representen entre el 25 i el 60% de l'aportació energètica de la dieta. Quina hauria de ser l'aportació normal energètica en una dieta?
Enric, perquè en realitat són aliments que no farien falta que estiguessin en la nostra alimentació, que poden no estar, és a dir, en la vida dels nostres avis doncs no estaven aquests aliments, no? I per tant, contra menys, millor, perquè el fet de menjar, doncs això, doncs una pizza ultracongelada o preparada no és el mateix que agafar una massa de pizza que t'ha fet el forner, no? Per exemple, i que s'ha fet amb la farina de tot el gra sencer, o el que són els refrescos, o molts d'aquests, les patates chips, són tota una sèrie d'aliments doncs, que en realitat no haurien d'estar en la nostra alimentació i que el seu consum, diguem que ha de ser el més ocasional possible.
Està clar que en el cas de comprar un ultraprocessat, normalment ara amb aquesta definició que ens donava Noemí Cuenca ho podem tenir més clar, però també està clar que en el cas de comprar un aliment ecològic podem estar comprant també un aliment que sigui ultraprocessat, tot i que porti aquesta etiqueta ecològic?
Sí. Realment és així. Tu pots comprar unes galetes, uns snacks que portin el segell ecològic perquè t'està dient que la seva matèria prima, els seus ingredients provenen d'aliments ecològics, però la seva composició no és el més adequat. Sí que és veritat que hi ha major restricció en quant als additius i als ingredients que es poden afegir, però sí que pots trobar aliments així. Sí, sí. Per tant, un segell ecològic en aquests productes no seria equivalent a saludable.
Val. No sempre un producte... Això és interessantíssim, eh? No sempre un producte ecològic té per què ser saludable, eh?
Parlant dels ultraprocessats, eh? No parlo d'una fruita, d'una verdura o d'una fruita seca.
És evident, Noemí, també, que últimament hem posat les tecnologies davant de tot plegat i hi ha qui ja ho fem, que anem a comprar amb certes aplicacions al mòbil on podem escanejar fins i tot l'etiqueta del producte i ens surt com una espècie de semàfor que ens diu fins a quin punt allò és ultraprocessat, no ho és, quan sucre es porta, quan no, si és per una dieta més equilibrada, si no ho és. Aquest tipus d'aplicacions, Noemí, fins a quin punt són fiables?
Bueno, tenim aplicacions que són fiables, és a dir, que tenen un treball darrere molt, molt important. Jo tinc una... Això, però això és una opinió personal meva. Tinc una opinió controvertida, no? Perquè, en realitat, si compres molts aliments que no siguin processats, les fruites, les verdures, la fruita seca, o mínimament processats com un pot de cigrons cuits, realment no necessites gaire aquestes aplicacions, no? I a vegades, al fixar-te tant en aquestes aplicacions i en què et diu el semàfor, perds la globalitat de la teva alimentació, perquè tu pots incloure aquests aliments que et diuen que són saludables, però un enciam no té aquest còdic. Llavors, si tu no l'estàs introduint en la teva alimentació, per molt que estiguis introduint aquests aliments que et diu l'aplicació que són saludables, al final no tens una alimentació saludable.
Parlàvem també abans que molts estudis s'ha observat que el consum d'aliments ultraprocessats es va associar amb un major risc de sobrepès. Parlàvem sobre aquest 12% de la població infantil amb obesitat, risc d'hipertensió, per exemple, riscos cardiovasculars, en fi, a què pot conduir tot aquest sobrepès i, sobretot, es pot revertir?
Sí, sí que es pot revertir, és a dir, fent petits canvis, a mi el que m'agrada quan estic amb els pacients és ajudar-los a que facin petits canvis, transicions que els ajudin a que aquells canvis es mantinguin per sempre en els seus hàbits i intentar introduir, com ja sabem, de la manera que sigui possible, activitat física, no? És a dir, ens hem de moure més, hem de dormir bé i hem de menjar bé. Llavors, és possible revertir-ho? Sí, fent petits canvis i mantinguts. I ara que ja estem a 4 dies dels Nadals, diria, doncs, sobretot que després dels Nadals no ens agafi la dèria per intentar baixar de pes, sinó que anem a fer una, no? O fer-nos la proposta de anem a viure de forma més saludable, reduint aquests aliments ultraprocessats, no tenint-los a casa, que és el millor, però sí tenint opcions saludables. Per tant, si tu a casa el que tens són fruites, verdures, llegums, ous, etcètera, serà la part de la teva alimentació i això ja t'ajudarà o serà un gran pas per intentar evitar el sobrepès o l'obesitat i fins i tot el seu tractament.
Mira, ara que ens parlaves de les festes, és evident també que tots després de festes ja ho tenim al cap, allò de portar-nos bé amb una dieta equilibrada, perquè igual ens hem passat durant les festes, però durant les festes és no només Nadal, parlo de quan celebrem, quan fem algun festiu a casa, és normalment quan més comprem ultraprocessats?
Déu-n'hi-do, perquè si comencem, imagina't pels aperitius, no? Moltes vegades en els aperitius doncs, tenim snacks, les patates chips, no? Coses d'aquest estil on hi ha ultraprocessats. Després, si comprem aliments que estiguin preparats per no tenir que preparar-los nosaltres, i les postres també moltes vegades no és... Ara, tornant a les festes d'ara, doncs imagina't, no és un torró que està fet amb ametlla i mel, per exemple, sinó no? Que hi ha... Molts d'aquests productes doncs, no són de tan bona qualitat i porten molts altres ingredients. I això fa que estiguin presents a la taula. Així que a mi el que m'agrada dir és anem a fer-ho a l'inrevés. Procura que quan tu facis una festivitat, sigui la que sigui, inclou un primer plat que tingui hortalisses i verdures d'una preparació molt bonica. No? Doncs una amanida d'escarola amb magrana, unes carxofes farcides de bolets. I que per postres pots fer coses molt xules, i a més, visualment i de sabor, doncs unes brotxetes de fruites naturals amb un toc de xocolata, no? de xocolata fosa. Doncs tot això són recursos que ajuden a les persones a bueno, anar fent que aquests àpats que siguin festius els anem transformant cada vegada en més saludables.
És evident també que cal conscienciar doncs, el consumidor per evitar aquesta ingesta massa comuna de menjar ultraprocessats, però Noemi, per on comencem? Com s'ha de fer aquesta conscienciació cap al consumidor? Que normalment, com dèiem abans i començàvem parlant amb tu de tot plegat, dient és que normalment no sabem ni de què parlem quan parlem d'ultraprocessats, no?
Doncs començaria... Per aquelles famílies que volen tenir criatures, no? Perquè ells ja prenguin aquesta decisió des d'abans de tenir aquesta criatura, a les criatures durant tot el seu currículum, no? Escolar, que tinguin molt clar com s'ha de menjar, però que sigui d'una manera com molt, molt dinàmica, molt divertida, i això no incloure, no, que es pugui incloure en tot el currículum escolar, faria molta feina en positiu, perquè fins i tot hi ha nens i nenes que quan els veig Tenen idees clares de què és el saludable i el que no, i a vegades els diuen als pares, però mama, és que hem menjat això, o papa, és que sopem tal. Vull dir que si comencem des dels més petits, el que farem serà que tinguem generacions futures molt més conscienciades a fer una alimentació saludable.
I un impost que recau indirectament, perquè directament caurà sobre les empreses, però indirectament sobre el consumidor, ajuda precisament a aquesta conscienciació? Ho dic perquè
Tenim altres
perquè som una
exemples.
societat normalment, Noemí, que a vegades quan es prohibeixen coses és quan més tenim ganes de fer-les, eh?
Sí, això també és veritat. Tenim, per altra banda, exemples, com va passar amb les begudes, amb els refrescos, que s'ha vist que s'ha reduït una mica el seu consum, no? Ha impactat de forma positiva, en un percentatge. Però en lloc de potser fer tantes prohibicions, transformem-les en opcions positives, no? El que deia, si tu fas que la teva població, el que tingui més fàcil per anar a comprar, que s'apostin per programes per desenvolupament de lo que és tot l'economia més local a nivell alimentari, faràs que aquella persona el que tingui al seu abast siguin, bueno, majoritàriament opcions saludables i que els hi sigui molt, molt fàcil això, anar a comprar-les, que te les puguin portar a casa. En lloc de que sigui en vessant negativa, també la podem transformar en vessant positiva. I també el que deia, no? Si no estan tan a l'abast de les persones, els hi serà més difícil. I donar opció a que sigui molt més fàcil menjar saludable.
Parlàvem abans d'aquest nou tipus de pobresa, si m'ho permets, perquè estem molt acostumats a parlar de pobresa econòmica, de pobresa energètica, però poc de pobresa alimentària, i parlàvem abans i és evident que aquesta pobresa fa que jo gasti el que pugui en l'alimentació. Quan menys tinc, més barat compro i, per tant, més ultraprocessat entenc que estic comprant, eh? Per tant, comprar saludable també hauria de ser menys car?
Hauria de ser menys car, i un dels exercicis que fem als nostres estudiants de segons és que els hi fem calcular un menú diari per a una persona gran que estigui al voltant dels 3 euros, 3 euros i mig, al menú de tot un dia. Només la part alimentària, eh? No la resta, no la part energètica, etc. Però clar, perquè una persona ho pugui fer de forma saludable i econòmica ha de tenir els coneixements i ha de saber com fer-ho. I per això és important que hi hagi bons programes d'alimentació saludable, no? I començant des dels més petits, però també cap als més grans, per ajudar-los això a fer-los compres molt econòmiques, com ja sabem, no? Doncs les llegums, per exemple, o anar als mercats municipals, als mercats que tens dels dissabtes, on les fruites i verdures, per exemple, són molt més econòmiques. Però sí que és veritat que té un preu més car si no sabem molt bé com fer-ho. És a dir, hem de saber molt bé com fer-ho perquè sigui econòmic.
Ara es deies, hem de saber molt bé com fer-ho, eh? Dóna'ns res, tres petites pinzellades per saber com fer-ho.
Doncs primer, compra producte que sigui de proximitat del pagès que tinguis o del mercat municipal que tinguis, que siguin de temporada, és a dir, no anem a comprar ara, per exemple, tomàquets que no toca perquè no són d'hivernacle, per tant són molt més cars. Vas a la teva alimentació amb verdures, amb fruites, amb molta llegum, no? Com feien els nostres avis, on la llegum sigui la principal font proteica, podríem dir, junt amb els ous, que tenen un cost molt econòmic. Això, fruites, verdures, i després els farinacis, que són relativament barats, el que són les patates, per exemple, o un arròs o una pasta. Si es pot, agafant l'opció integral, que puja una miqueta més el preu, però la diferència és poca segons on es compri, amb això ja estaríem fent una alimentació saludable i de baix cost. És a dir, el que és la proteïna animal normalment és la més cara, per tant, podem utilitzar molt més guisats i estofats on principalment hi hagi com a aport proteic les llegums.
Noemí Cuenca, dietista, nutricionista, professora del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel i per explicar-nos-ho tot plegat i posar aquest debat sobre la taula. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres que anem a publicitat, en tornar temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, avui amb Xavi Barrena, Iva Anguera i Roger Pidecabanyes.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.